El baròmetre econòmic de la Universitat de Harvard indicava permanentment mal temps. Però fins i tot, les seves xifres exactes no podien preveure un agreujament tan ràpid de la crisi. Les guerres i els elements havien portat la Terra a dilapidar les seves energies. Els pous de petroli s'havien esgotat. L'efecte energètic del carbó negre, blanc, blau i verd disminuïa any rere any. Una sequera sense precedents va multiplicar els equadors per 10 i, pel que sembla, va desorientar la terra exhausta. Els camps de cereals cremaven i les arrels quedaven calcinades. Les selves d'Amèrica i les jungles de l'Índia estaven envoltades de flames. Els països agrícoles van ser els primers a arruïnar-se. És cert que en el lloc on es trobaven els boscos reduïts a cendres creixien, com a boscos d'arbres cendrosos, els fums de les fàbriques. Però els seus dies també estaven comptats.
Així comença el relat La Hulla Amarilla, escrit el 1939 per Sigismund Sisanovski, un escriptor rus poc conegut en el nostre context, però que va saber imaginar els efectes del canvi climàtic molt abans que esdevingués el principal desafiament de la humanitat al segle XXI i molt abans que autors com Ballard el convertissin en tema dels seus contes i les seves novel·les. El Mundo Sumergido, 1962, Ballard imagina les conseqüències d'un escalfament global que provoca que els casquets polars es fonguin. El canvi climàtic també es present a les següents obres de l'escriptor britànic. El Viento de Ninguna Parte, 1962, La Sequía, 1965, i El Mundo de Cristal, 1966, ambientada en una àrea boscosa de l'Àfrica Occidental que literalment s'està cristal·litzant. I és que Ballard ha estat un dels precursors de l'anomenada climate fiction, o climaficció, una branca de la ficció de la qual es parlarà molt en els propers anys i que ja té la seva pròpia genealogia.
You were born on August 4, 2114. You were 21 inches long and you weighed 7 pounds, 6 ounces. We are watermen.
La distopia o els escenaris de futur catastròfics marquen bona part d'aquest nou gènere anomenat climaficció que va posar en marxa l'autor britànic J.G. Ballard a principis dels anys 60. És, però, Susan Gaines, qui als anys 80 del passat segle escriu una novel·la basada en els efectes devastadors que té l'acció de l'ésser humà sobre el planeta i el medi ambient. El que ara anomenem Antropocè, o la primera era geològica marcada per l'activitat de l'espècie humana. Ja a la primera dècada del segle XXI, Margaret Atwood explora el tema amb la seva pròpia trilogia distòpica, on presenta un món de desigualtats socials, tecnologia genètica i canvi climàtic d'efectes catastròfics que portarà la narració cap a l'apocalipsi. Ara bé, un dels principals exponents de la climate fiction, o cli-fi, en la seva inevitable abreviatura anglo, és el popular escriptor nord-americà de ciència-ficció Kim Stanley Robinson, que va dedicar el tema del no molt esperançador futur immediat i la necessitat urgent d'actuar per revertir els efectes del canvi climàtic la seva trilogia Science in the Capital. La història de la literatura de climaficció segueix amb Solar, d'Ewan McEwan, 2010, on un físic descobreix la forma de fer front al canvi climàtic gràcies a l'obtenció d'energia a partir d'una fotosíntesi artificial. Per la seva banda, l'escriptora anglesa Janet Winterson descriu a The Stone Gods un planeta anomenat Orbus, molt similar a la Terra, on els recursos s'esgoten i pateixen els efectes del canvi climàtic. L'esperança dels habitants d'Orbus estarà dipositada en un planeta acabat de descobrir, aparentment perfecte per a la vida humana, el planeta blau.
Paraula impresa. Paraula oral. Paraula electrònica. Paraula pintada. Paraula filmada. La literatura té moltes portes i a cadascuna d'elles la realitat s'expandeix. Ràdio Cosmòpolis. Càpsules de literatura amplificada.
Per parlar de canvi climàtic avui, de lluita contra el canvi climàtic i fins i tot de literatura de canvi climàtic, és amb nosaltres una activista mediambiental, presidenta de Greenpeace Espanya, que és la Sol Solà. Benvinguda a Ràdio Cosmòpolis.
Hola, bona tarda.
Ens ho diuen els científics i ja ho comencem a notar a la nostra pell. Ja no fa fred a l'hivern, hi ha més sequeres, més contaminació, canvis bruscos de temperatures, el gel dels pols s'està desfent, puja el nivell del mar. Ens estem carregant el planeta?
Portem temps ja treballant intensament per carregar-nos el planeta. Us citaré només un fenomen meteorològic que ha passat aquests Nadals. Cap als vols de Cap d'Any es van detectar unes temperatures inusualment anormals al casquet polar, fins i tot per sobre de zero, mentre a la part d'Amèrica del Nord s'estaven desfermant unes tormentes polars absolutament brutals. Per què estava aconteixent això? Sembla ser que la corrent del Niño havia quedat sobredimensionada, molt alterada, per a tota la pèrdua de glaç polar i per tot l'efecte d'augment de la temperatura global que estem tenint. Es pot dir, evidentment, que el canvi climàtic és un fenomen que el planeta produeix per si mateix cíclicament durant tota la seva existència, però el que sí és evident és que des de que va començar l'era industrial en les últimes dècades, en l'últim, gairebé en els últims 200 anys, l'activitat humana ha empès clarament aquests canvis d'una manera molt més ràpida. I ara estem en un punt en el qual se'ns acaba la finestra de temps per poder corregir-ho.
I com sempre, els que menys han provocat el canvi climàtic, en aquest cas, són els més vulnerables i els que més ho pateixen. A Greenpeace també reclameu justícia climàtica.
És que no es poden separar els dos temes. El tema de la protecció mediambiental amb el tema de la justícia climàtica i amb el tema de la justícia humanitària i amb els drets humans no es poden separar. Han estat separats fins ara per una raó, no sabem si ve de conveniència o perquè no s'acaba d'entendre ben bé el lligam entre tot plegat. Però al cap i a la fi, la defensa del medi ambient és una defensa dels drets humans. A les cartes de Nacions Unides i ja des de la cimera de Rio és un tema, una línia que s'ha seguit molt clarament, i ara amb tot el que està passant la figura, malauradament, del refugiat climàtic està cobrant una actualitat molt dolorosa. No podem negar que tots aquests canvis tan brutals, tan radicals, produeixen el desplaçament de la població, sobretot en les zones més vulnerables del planeta, sequeres, collites que deixen d'existir, inundacions i fins i tot països a la Polinèsia que corren un risc molt immediat de desaparèixer sota l'aigua del mar a mesura que el nivell puja. Per tant, justícia climàtica, evidentment, estem parlant d'uns mínims de dignitat relacionats amb la salut, relacionats amb l'alimentació, amb la possibilitat de viure de les properes generacions. No es poden separar. Per tant, sí, decididament justícia climàtica.